36 minuts per sobre de les 11 del matí. Arriba el moment de parlar de psicologia. Ho fem, com sempre, amb Auen. Avui ens acompanyen la Montse Fernández i la Carol Aguirre i parlarem d'un dels grans temes, jo crec, de la nostra societat i de la nostra actualitat, com és l'ansietat. Com esteu? Benvingudes.
Bon dia.
Molt bé, estem bé. Amb un tema interessant avui.
Sí. Avui intentarem, primer de tot, explicar què és l'ansietat, perquè és cert que estem en aquest moment on hi ha molts termes que es perverteixen una mica, no?, en el seu significat, sí, i que fem servir massa a la lleugera. Què és l'ansietat? Què és el que podem definir com a ansietat?
L'ansietat és una resposta de l'organisme, tant física com psíquica. És una reacció que té el cos, que ha pres de fa molt temps per defensa davant d'un perill. O sigui, hi ha una segregació d'hormones, hi ha una posta del cos en un modo concret per la lluita o per la huida, però que avui en dia el nostre cervell està encara en una evolució de molts anys enrere i ara mateix, en aquest moment, el fa servir en situacions on no cal, perquè no estem a la selva, no? I és per això que cada vegada, i és més sovint, que hi ha una reacció davant de succés de la vida diària que descompensem i fem una reacció realment com si la vida no es fuera en eso, no?
Per tant, és una resposta que ens ha portat a sobreviure moltes vegades, a fugir, a fugir d'un perill vital, i que ara doncs hem d'integrar d'una altra manera, perquè és veritat que aquesta amenaça permanent no la tenim com abans, no?
Ja no està. No, a veure, avui dia encara ens serveix aquest tipus d'ansietat. O sigui, hi ha com dos, no? La útil, la que ens porta a resoldre problemes. Si mi niño cruza la calle sin mirar i ve un camión, evidentment aquesta ansietat, que se li diu adaptativa i no patològica, perquè és la que em fa respondre d'una manera ràpida, eficient, bueno, i de repente me convierto en Wonder Woman i salvo el meu fill.
Sí, clar.
Me sube el cortisol, passa una sèrie de coses que després podem explicar. Aquí sí que és útil, però claro, després està quan, el que deia la Montse, no?, quan tot això passa sense raó. Avui és el meu primer dia de feina, o la meva primera setmana de feina. És normal que estigui nerviosa, que sude, que tenga un poquito de aceleració, que em passi una sèrie de coses, perquè és un moment, o sigui, és una circumstància excepcional. Mi vida no corre peligro, però sí que el meu cos està posant en marxa uns recursos una miqueta més elevats, perquè és una situació nova i excepcional. Però, claro, quan llevo ja un any i medio en el curro i me sigo poniendo nerviosa, això ja no és.
Sí, aquí parlem d'una desadaptació. O sigui, tot això que es mou davant d'un objecte, no?, com podria ser una novetat, o hi ha molta ansietat davant d'estímuls físics, no? El típic m'està donant un atac de cor, no? Llavors, no és un atac de cor, és una agitació que el nostre organisme fa, que després explicarà la Carol, que és com una mena d'activació per tot arreu perquè tu et posis en defensa, no?, alerta. Però és que aquesta activació, la ment l'entén com, ostres, m'està donant un atac de cor. Llavors, què fem? Un mecanisme d'evitació. Llavors, què fem? Aquest mateix mecanisme d'evitació no deixa marxar l'ansietat, perquè estem en un cercle tota l'estona. És, ai, que... No, això què és? És ansietat? És un atac de cor? És ansietat? No, és ansietat, però com no podem parar, perquè hi ha un mecanisme químic que no ens permet parar, llavors estem... Ai. No, per això n'hi ha tanta gent que té tants problemes grossos relacionats a l'ansietat de no poder sortir de casa o de tenir molta por a agafar el cotxe o agafar un avió o...
Perquè al final es crea com un circuit de por a la por, saps? Por a que m'agafi un atac d'ansietat o que em posi en un estat una miqueta més alerta de lo normal, llavors li acabes agafant por a la mateixa reacció del teu cos, con la qual cosa se genera més ansietat, con la qual cosa no sales de casa. Bueno, podem entrar en uns bucles interessants, agorafòbies...
Complicats de gestionar, sí. Anem una mica amb la part física de què ens passa, perquè hem parlat d'aquesta resposta, no?
Sí.
Però no és una percepció, sinó que això té unes raons químiques a darrere, no?
Sí, és totalment inconscient, no? El tema, a més, està molt interessant. La neurociència és una ciència que està des dels últims 20 anys, abans no sabien res, i ara està com tot molt comprovat, sí, perquè et posen electrodes...
És que això, mira, es pensava ara... que era una cosa de hippies,
sí,
o de...
Ah,
no?
ja.
De gent que tal... I ara, clar, amb els estudis ja veiem que hi ha evidència científica, no?, per a totes aquestes persones que no creien en aquestes connexions, no?, moltes vegades.
Sí, sí.
I a més a més, cada vegada hi ha divulgadors més interessants, més planyers, més divertits, vull dir, no cal ser...
Molt gràfics, molt didàctics.
Sí, 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 per qualsevol...
Nosaltres som fan, ho recomanem, és de la Nazaret Castellanos. O sigui, és una tia que explica molt bé i que ho fa molt bé i és...
Té vídeos a YouTube, o sigui, és que...
Surt a tot arreu.
A tot arreu, és molt interessant qualsevol xerrada d'ella. I el que ens explica moltes vegades aquesta... Bueno, aquesta noia és una... fa neurociència de la meditació, en concret... I, bueno, explica molt, molt, molt gràficament tot aquest circuit que tu ara preguntaves, no? Al final és, bueno, l'amígdala, que és un... La tenim al cervell, és una glàndula molt petita, del tamany d'una ametlla, no? Que al final és la que s'encarrega de detectar aquests perills. Ella és l'alarma que tenim en el nostre cos. A través dels sentits, ella detecta i discrimina si això és perillós o no és perillós. Llavors aquí, bueno, no, sobre un circuit, bueno, una sèrie de passa per li envia senyals a l'hipòfisi, etc, acaba amb les glàndules suprarrenals que llencen tres hormones al cos, l'adrenalina, la noradrenalina i el cortisol, que aquesta la veurem perquè és el guai.
Sí.
Clar, ella és la que activa el cuerpo para parar a mi niño i que no l'atropella el camión. Bien, fins aquí bé. Però què passa? Quan aquesta senyora amígdala la tenim en constant... activació per la seva capacitat per discriminar. Exacte. Llavors, fa una cosa que se li diu el segresto amigdalino, no? La corteza prefrontal, que és la nostra part del cervell, bueno, doncs que és la que regula els processos cognitius, la raó...
L'analítica, la part més analítica.
L'amígdala és emoció i la corteza prefrontal és analítica. Llavors, bueno, a vegades ens va bé que l'amígdala tome el control, però quan toma el control de la part analítica... Digues.
Sí, de la part frontal, el que fa és tallar el vincle. Llavors... tenim molta capacitat de raonament, de no passa nada, respira, no? Això és temporal, això no et moriràs, no, tot això no, perquè ho fa molt emocional tot, no? Llavors, el que s'ha de treballar com una eina per poder treballar, que és el que diu aquesta neurocientífica, és que tenir una part frontal del cervell, que és la més analítica, com més reforçada.
Perquè això es pot entrenar, es pot...
Sí.
Fer.
Sí.
Sí. Al final
és... Clar, aquest punt és molt interessant, perquè és quan ens dissociem moltes vegades a dir, jo sé que això no comporta un risc, però tot i així tinc una part, no, que és la que em fa estar en aquest estat, i clar, tu tens una dissociació de la part que tu, en el fons, saps, no, de la teva part racional, el que pensaria, o una altra persona el que li diries... Però tu com ho estàs sentint...
Ahí estàs en el sequestro amigdalino,
exacte,
total.
Això és el segrest. Per tant, això també es pot revertir? I com es fa això? Parlant-nos bé, repetint-nos o escrivint... Què fem? Quines eines tenim per entrar?
Tenim molt oblidat el cos. És tot molt mental, no? Llavors, el que tenim mental està com antiquado. Llavors, l'hem d'ensenyar a la ment, especialment a aquesta part que es dedica al raonament, que s'esperi, que reflexioni, que miri de fer-ho d'una altra manera. Com? Especialment és amb aturat. Mira de fer les coses d'un altre cop, no? Com es pot entrenar? Tenir una consciència del cos, que a vegades no tenim consciència de cops. Tot el que s'ha automatitzat és com menys control. és més resposta automàtica, no? Per això aquesta gent està tan a favor de la respiració, de la meditació, de la consciència del cos, de ballar, no? Tot el que sigui estar amb el teu cos fa que aquesta corteza prefrontal no sigui tan analítica i de resposta ràpida. Però parla d'una cosa tan senzilla com respirar. De quan estàs nerviós, respira. És 1, 2, 3, 4, inspirar, sostenir 2 i respirar. Deia de fer una respiració durant un minut, no és com poder aprendre a donar-li una variable nova per veure si des d'aquell lloc, com més consciència, és entrenament, però tampoc és difícil anar caminant pel carrer i inspirar, com respirar, notar l'aire quan entra pel nas, com és l'aspiració, com és el contacte amb el terra. Tot això són exercicis per baixar, el que diem els psicòlegs, baixar la ment, els peus. El cor tampoc, perquè a vegades són molt explosius. Però és com tomar consciència del moment des del cos. I s'entrena, sí que s'entrena. La meditació, i hi ha també molta comprovació, no? Com la meditació funciona.
La meditació passava exactament igual d'això que semblava que era una cosa d'una gent que havia anat a...
Quatre
a l'Índia d'algun moment de la vida, i ara sabem que és que hauria de ser una pràctica habitual per la salut de tothom, no?
Però és que està... Digues.
Que no ha de ser una meditació tampoc, una meditació estricta, d'aquelles que pones de cara a la paret,
no, pot començar amb aquestes respiracions, no?
Sí. I que al final està demostrat, vull dir, que meditant, respirant, aconseguim enfortir les neurones i crear noves estructures en la corteza prefrontal, que és la que pone ordre, que és la que, la que li dona seny a la cosa... Y no permet que la amígdala nos dispare todo el rato. Uh-huh. Y que se dispare cuando haga falta, pero que no nos tenga todo el día disparados.
Ens hem quedat, has apuntat amb aquests, amb aquestes hormones que dispara, no? T'has quedat amb el tema cortisol, que és veritat que també parlem molt darrerament. Sí. I això et baixa el cortisol. I què és el cortisol, exactament?
El cortisol és una d'aquestes tres hormones que s'activen, que és la que permet... enfront d'una situació de perill, activar els mecanismes i els recursos del cos que en aquell moment precís són necessaris i desactivar els que no són necessaris. A mi niño lo va atropellar un camión. El cortisol desactiva o li dona menys importància al sistema reproductiu. En ese momento no me voy a reproducir, justamente, ni al sistema digestiu. I activa el sistema locomotor, el sistema nervioso, el riego sanguíneo, de manera que em permet lanzar-me com una bala a salvar al niño. Aquesta típica situació de és que se cayó una piedra o no sé què i no sé de dónde saqué la fuerza, sí, pero lo quité.
Sí.
Sacaste la fuerza porque te la dio el cortisol, amiga. Vull dir, el cortisol permet aquestes coses. Per això és la hormona que ens ha permès sobrevivir en la selva i en entornos, antes.
Amb moltes amenaces.
Exacte. Sí. I ara, pues, sobrevivir al dia a dia. A las amenazas patitas del día a día. Amenazas, digo, un camión que se me cruza sin poner el intermitente, por ejemplo. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando la amígdala pierde esta capacidad de discriminar y todo el rato me hace segregar cortisol, el organismo se contamina del cortisol y a la larga eso es dolent. Porque fa mal bé, una cosa que es la vaina mielítica, ¿no? Dificulta les connexions neuronals. No es provoca, això a la llarga ens provoca problemes de salut. El primer que baixa i que degrada és el sistema immune i a partir d'aquí pues ja, etcètera, etcètera. Clar, estar contaminats a cortisol no és gens favorable.
Està relacionat també amb l'estrès, el cortisol? No.
Bueno, clar, sí. En quantes més situacions d'estrès o que nosaltres percebem com estressants, l'amígdala fa que se segregui cortisol.
Per mi, l'ansietat seria una situació d'estrès prolongada. I a més, l'estrès és més físic, que ja l'ansietat comença ja pensaments recurrents, anàlisis de coses que potser ja és un tema on intervenen pensaments no bons, ara no surt la paraula, no? Però
intrusius,
no? Correcte. Sí. Això durant l'estrès no passa. L'estrès és molt, molt químic, molt, molt, molt de reacció immediata. L'altre és com més elaboratiu, no? Perquè, clar, molts trastorns de l'ansietat portat a l'extrem són fòbics, tocs, trastorns obsessius compulsius, d'ansietat generalitzada, no? Són com portat a l'extrem, com aquesta patologia que no tenim el control i que es converteix constantment en una alerta permanent perquè creiem que ens morirem o que ens passarà alguna cosa dramàtica o no el podem fer, perquè com hem sentit la sintomatologia la hem patit, aunque només sigui una vegada, lo de l'atac de l'ansietat.
Sí.
El tenim una vegada, això és molt, molt freqüent a la sessió, i hi ha determinats tipus de persones, moltes que una vegada han tenit un atac d'ansietat, ja és la por a tornar a tenir un altre atac d'ansietat en un espai públic, en un espai no públic, en un espai on no hi hagi ningú familiar que el reculli. Jo tinc pacients que abans d'anar de vacances miren la ubicació dels hospitals que n'hi ha a prop, perquè òbviament són trastorns d'ansietat
generalitzada, no?
I una miqueta hipocondriacs.
Clar, t'anava a preguntar si estava relacionat o
sí,
no sempre, però moltes vegades pot estar relacionat,
sí,
no?
Sí.
En aquests casos, quins són la simptomatologia que té una persona amb un trastorn generalitzat d'ansietat? Perquè al principi he dit, moltes vegades pervertim aquest tipus de paraules i jo crec que ara és veritat que s'arriba al punt de tinc ansietat, i no sé si sabem distingir realment el que és això de tinc ansietat.
A veure, l'ansietat moltes vegades és quan avancem situacions que encara no han passat. L'ansietat, el trastorn d'ansietat, no l'ansietat bona. L'estrès, pots patir estrès a la feina, sí, perquè estàs en un entorn ràpid, no sé què, t'exigen, però l'ansietat ja és quan tu comences a elaborar situacions i imaginar-te amenaces.
I sentir-les. Normalment la gent que té aquest tipus de trastorn són gent que ve a teràpia com molt patiment, molt patiment. Estan sofrint molt perquè realment pensen que el que pensen que passarà, passarà. I és una alerta constant a tot. Cada vegada que posen el peu al carrer o agafen un metro, jo crec que i necessiten medicació perquè, òbviament, òbviament, la medicació més la psicoteràpia funciona, no? Paral·lelament superbé. Però, clar, imagina't una persona que no pot anar a la feina o que es pensa que cada vegada que agafarà el cotxe doncs hi haurà un accident i si va un accident llavors com em trauran d'allà segurament em moriré perquè no vindrà l'helicòpter. No estem parlant de coses de gent que realment pateix molt. Jo crec que es nota perquè els veus. Veus la cara de la gent que està patint, no?
Hi ha persones que són més propenses a desenvolupar aquest tipus de trastorn generalitzat d'ansietat? Perquè hi ha d'altra gent que potser no s'imagina. O sigui, ara tot el que estaves explicant, segurament tothom ha pogut identificar alguns perfils a l'entorn, no? I que a vegades dius, ostres, he tingut incomprensió cap a aquesta persona de dir-li, sí, si no passa res, si estem aquí, si ho hem fet 20 vegades, no?
No sé si és millor o pitjor dir-li que no passa res. Clar. Perquè no ho controlen.
No, ho estava analitzant des del punt de vista de no entendre tot el que li passa pel cap a una persona que viu en aquesta amenaça constant, no? Que és veritat que costa, no? No empatitzem prou.
No, i el que tu em preguntaves, si hi havia com algun detector genètic,
sí, sí,
o... Bueno, normalment, això és un poc extraoficial. El que jo he vist és de nens fòbics, papà o mamà fòbic, vull dir, és com una generació que òbviament si tu has acompanyat en la criança un nen que vigila amb això, vigila amb l'altre, no rentes les sabates, rentes les mans, recull la taula, estudia, has de treure un 10, tot això fa que el nen agafi, no, com una mena de un estil heredado, l'estil heredado, on ha d'estar tot el dia revisant aspectes de la seva vida. Tot això és que requereix molta energia.
Clar. Després també sortir del propi discurs, no? D'aquesta veu interna que tens pensant en les amenaces possibles, també és complicat, no?, de trencar-ho.
Tornar al cos, és el que deien abans, i no és gens fàcil, per això alguns necessiten medicació. És com, tenen molt desenvolupat l'àrea cognitiva, els que tenen aquest tipus d'estacions més fòbics i obsessius, no? Llavors, se'ls ha de treure de l'autodiscurso, no? De l'autovalidació del seu propi discurs, o sigui, ho tinc que fer, Montse, perquè si no ho faig, imagina't, no? Com estic segur si no faig això, de que no passarà això, no? Tinc que tenir les meves carpetes del meu ordinador ben ordenades, no sigui que vingui algú o me miri el jefe i vegi que estic fent la feina malament, no? Ja, però no està demanat, no, però ho necessito fer, ja, però és que trigues 4 hores al dia en fer-ho, ja, però és que necessito tenir aquest ordre, no? És com, clar, s'ha de s'ha de poder treballar amb aquestes persones per desensibilitzar-los, treure, no?, de que això no és sa per la seva vida, no és necessari, no? Una vegada ja tenim l'objecte fòbic, és com crear una zona de seguretat, òbviament, per a aquestes persones necessiten seguretat, no? Trobar-se còmodament, ensenyar-los a respirar, ensenyar-los a treure una sortida quan es posen nerviosos, no? Per exemple, si hi ha una persona que té fòbia als llocs tancats, doncs primer fotos de llocs tancats, després anem fent, no?, com un treball acompanyant amb tècniques de relaxació per poder apropar-se a l'objecte fòbic, com podria ser en aquest cas, i que quedi, que després quedi permanent, però són treballs que es poden fer, estem parlant de l'extrem, de gent amb una patologia ja diagnosticada amb medicació, no algo de, ui, que ansiedad tengo hoy, es que he hablado con mi madre y me ha puesto toda ansiosa.
Sí. Això no. Què és? És ansietat?
Jo crec que és nerviosisme. Jo crec que és nerviosisme. L'ansietat és fàcil perquè hi ha una detecció, sudoració, palpitació, i no se'n va, sudoració, palpitació, mareos, parestèsies...
Què et passarà quan tornis a parlar amb la teva mare? Llavors, això ja és ansietat, que t'hagi posat nerviosa, bueno, pues sí, a totes no es poden nerviosa les mares en general, però el dia següent podem anar i, bueno, no passa nada.
Clar, tot això sempre acompanyat de la psicoteràpia, sobretot quan parlem d'aquests casos una mica més extrems, no? Es pot acabar controlant aquesta ansietat que a vegades ens domina la vida?
Sí.
Hi ha esperança?
Sí, hi ha esperança. Sí. Fent un bon treball corporal, d'això que hem parlat moltes vegades, psicoeducació, que és el que fem aquí, és alerta, que això és una activació del teu organisme, que es pot regular, sí, has de tenir les eines, has de veure com es fa, has de tenir temps, ¿vale? Però es pot regular. No es farà d'un dia per l'altre, però es pot fer. Hi ha persones que ho aconsegueixen, no? Pots tenir una mala època, a vegades jo ho he vist a teràpia, no?
Sí.
Jo, de repente porto 8 anys, 8 anys sense sintomatologia i mor el meu pare. Bum! Regressió, no? Anem cap enrere, però és normal. Igual que quan els nenes... també, no?, que a vegades, ai, ara s'ha començat a fer pipí, pues, si s'ha començat a fer pipí, feia 2 anys que no ho feia, alguna cosa està passant. Fan els petits i ho fem els grans. Però una vegada ja s'ha après, és com si el cervell ja ha après. És que és un poquito, tenemos un cerebro muy básico, no?, como muy automatizado y muy antiguo para todo lo que hi ha ara, no?
Totalment.
És molt antic i una vegada se restablece, no?, com uns nous paràmetres de reacció, no?, i això que deien de la corteza, però això no és que no diguem nosaltres, que ara se puede decir que està provat, sí, investigat, sí. Harvard, Berlín, no sé qui, un montón de
que
persones.
I tampoc cal gaire entrenament, vull dir, s'ha demostrat que amb 2 mesos de meditació, ni siquiera cada dia, unes quantes vegades a la setmana, en 2 mesos, ja eres otra. Vull dir, la plasticitat del cervell, aquesta capacitat per a domesticar l'amígdala i reforçar la prefrontal, és que tampoc és tanto. Però, clar, és lo típic que no ho fem mai.
Doncs acabem també amb alguna part de la bibliografia que heu portat. Alguna sí. Ja l'heu apuntat, com la Nazarete Castellanos, amb el llibre Neurociència del Cuerpo.
Sí, aquest per mi és molt bàsic, molt principal. Uh-huh.
Sí, i després tenim bueno, el nostre amigo Daniel Goleman, que el vam veure també uns sí. programes enrere, que també té un llibre molt xulo que es diu Cerebro, intel·ligència emocional. I després hi ha un altre, una miqueta més bàsic, però bueno, déu-n'hi-do, també és força xulo de llegir, que es diu El cerebro de la gente feliz, de Ferran Casas i Sara Teller. I aquest està, bueno, posa exemples, és més distraído, però també està molt bé.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. On us podem trobar, o en psicologia?
Al carrer Frederic Soler, 100, al local, a planta baixa, costat del Col·legio Jacint Verdaguer.
Perfecte. I aquí podreu recuperar algun moment també totes aquestes sessions a la pàgina sí. web, que esperem que vagin fins i tot doncs, això despertant algunes coses i fent-nos reflexionar en aquest sentit ampli de la psicologia que fem aquí divulgativa. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.